Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida a una nueva edición de Cruce de Caminos, el espacio cultural de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara Historio en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus saludos y desean que paséis una escucha grata. Ya lo hagáis del 102.5 de la FM de vuestro dial, o desde la página web de la radio y televisión de la UPV, o desde el histórico de programas también en Internet. Hoy nuestro programa, a pesar de estar centrado en una prolífica y puntual editorial con sede en la ciudad de Gandía, Letra Impresa, va a discurrir por muchos temas que la dedicación, el trabajo y sus factores nos permiten: la poesía, la narrativa, las ferias del libro, la literatura valenciana en general. Para hablar de todos estos temas o de los tiempos que nos permita, hoy gozamos de la presencia en nuestros estudios de Juli Capilla y de Mercè Climent, directores de la editorial Lletra Impresa, además de prestigiosos y reconocidos escritores de cuya obra también trataremos aquí. Buenos días, Mercè, buenos días, Juli, y gracias por haberos acercado a Valencia para esta entrevista.
Buen día, la verdad es que es un placer estar así con tú.
El placer es mío que hayáis venido, ya sé el trabajo que os cuesta, que estéis, bueno, muy liados estos días y con las ferias, pero vamos, es un placer teneros aquí. ¿Cuándo y cómo nace Lletra Impresa? ¿Podéis contestarme cuando queréis, como queréis?
Lletra Impresa Edicions va a surgir un poquet per... Jo crec que era algo natural. Juli i jo som escriptors, ja fa molt de temps que publiquem llibres, i un bon dia ens va arribar un amic, ens va enviar un original i ens va dir si podíem fer-li una ulladeta. I llavors vam llegir l'original, que era Capvespre, de Josep Bertomeu Moll, i la veritat és que ens va agradar tant que van pensar com una novel·la així no estava publicada, i van pensar que era una oportunitat per a crear una editorial i així que aquesta novel·la vegera la llum. Vull dir, va ser com un poquet l'espurneta, no?, aquesta novel·la. I a partir d'ahir doncs, van vindre els més de 50 títols que ja tenim publicats.
¿Venís de experiències editorials prèvies?
Si havíamos tenido...
Experiències,
sí. La veritat és que els dos hem estat, a més d'autors, hem treballat en premsa cultural, jo he treballat en publicacions de la Universitat de València, en Bromera també, i continuem col·laborant. Sí, la veritat és que teníem una llarga experiència. Jo també vaig estar 5 anys en un setmanari, la revista El Temps, i com ha comentat Mercè, doncs era... quasi per inèrcia natural va sorgir l'oportunitat i ens va llançar a la piscina. No sé si ho dir.
Eso está muy bien.
Sí, tot el món ens deia que estaven bojos, però que era molt bonic tindre aquest tipus de bojos, no, en aquest món, perquè si no ningú faria res al final.
Claro. ¿Y qué lleva a un escritor a dar un salto y ponerse al otro lado de la producción literaria?
Pues a vegades... Mira, este llibre que ha comentat Mercè, Capvespre, que era d'un autor de Dénia que desgraciadament va faltar. Pues clar, jo el coneixia, però no el coneixia molt, no era amic, però no un amic íntim, no? I això un dia em va dir: "Mira, tinc una novella", i clar, em va agradar moltíssim, li la vaig passar a Mercè, també li va agradar molt, i s'havia passat 40 anys. En un calaix, esa novel·la. No havia tingut l'oportunitat de veure la llum. I quasi que era com un crim no donar-li l'oportunitat. I com que ja teníem aquesta experiència com a autors, com a col·laboradors de premsa cultural i editorial, i com que ara, diguem-ne, que és un poc més factible, tècnicament, doncs ens vam llançar i en això estem.
Ja l'has fet perfectament.
Clar, perquè les editorials menudetes, independents, de vegades donen oportunitat a gent que potser en altres editorials més comercials pues potser no traurien mai la seva obra. Jo crec que és molt interessant que les editorials que han nascut ara, xicotetes, doncs que traguen petites joies que són... La veritat, jo crec que n'hi ha un tipus de lector que demanda aquest tipus de llibres, no? Diferents, alternatius...
Claro. Mm-hmm. ¿Y qué voluntad tiene Lletra Impresa de actuación y de crecimiento?
Bé, nosaltres publiquem majoritàriament en valencià, en català, i el nostre àmbit geogràfic és el pues, Catalunya, Balears i el País Valencià. I bé, tenim una col·lecció en castellà, però tenim molt poc publicat. Realment ens centrem en el mercat valencià. I ens centrem en autors que no han publicat mai, no veig, i també en autors d'experiència, de gran recorregut. I també traduïm, hem fet moltes traduccions, per exemple, hem traduït la primera traducció de Rafael Xirbes al valencià, hem traduït autors americans com Joy Harjo, que l'acabem de traure ara, que és una poeta índia americana molt, molt important, autors... Quasi totes les traduccions que hem fet són traduccions que no han passat pel castellà i que directament han estat publicades en valencià, i la veritat és que això és un goig. I bé, volem continuar per aquest camí.
Sí, claro que sí. Nosaltres mirem sobretot la qualitat. O sigui, els llibres que publiquem, nosaltres rebem ofertes tots els dies d'originals.
Ja imagino que seran montones.
I mos costa molt, i a vegades mos sap mal dir que no. Però, clar, no podem publicar tot.
Claro.
Però mirem la qualitat. Tots els nostres llibres passen pel filtre de la qualitat. Siguen infantils, siguen de poesia o siguen de narrativa. Eixa és la prioritat absoluta per a nosaltres. I la prova és que hem rebut 3 premis. Un finalista de narrativa, una traducció, precisament. Un premi dels escriptors... d'assaig, de Gustav Muñoz, Corrents de Fons, i un premi també d'una traducció que vam fer del portuguès, que no s'havia fet mai una traducció de Mario de Sacarneiro, que era l'íntim amic de Fernando Pessoa. Una figura molt important, però que, com que de Portugal mos arriben tan poques coses, no és coneguda. I mos van donar el premi al millor llibre editat a una fira de Besalú, a Girona. Per tant... La qualitat és una prioritat per a nosaltres.
Això és fonamental, jo crec. Publicado desde Gandia, ¿os sentís que estéis al sur del sur o en l'actualitat el punto geogràfico resulta más bien indiferente?
No, en realitat jo crec que estem en un bon punt, perquè estem en les comarques centrals del País Valencià, on més es parla el valencià, per tant, on més lectors hi ha. I bé, sí que és cert que de vegades ens costa una miqueta travessar fronteres cap a Catalunya, però hem de dir que actualment estem molt presents a Catalunya, la veritat.
Sí, nosaltres som... Això ho mirem d'una manera molt natural. Vull dir, si un autor de Barcelona publica a nosaltres, pues respectem la seva varietat.
Claro.
I si és de Mallorca, pues és de Mallorca, dins sempre de la correcció, clar.
Claro.
És com publicar un autor argentí, no? En castellà, pues, també tenen les seues varietats. Vull dir, i de València, pues, bueno, jo soc de València.
Ja.
Aleshores, València, per mi, és...
Bueno, però és que esta Gandia està ja un passo, sí, tampoc passa nada, no?
Gandia, realment, el centre és València. Vull dir, no mira més a València que més al sud, en realitat. I, bueno, estem propet, tampoc estem tan lluny.
Tampoc. ¿Cuál es el verdadero papel de las subvenciones públicas en el mantenimiento del tejido editorial valenciano?
Pues mira, les subvencions són molt importants, perquè, a veure, això és com la discriminació positiva cap a les dones és necessària, perquè hi ha una discriminació. La societat és, desgraciadament, continua marginant a les dones i, per tant... Les subvencions o el suport a les dones és essencial. I en el cas del valencià també, perquè els índexs de lectura són molt baixos. Sí, més o menys un 50% de la població sap valencià o el parla, però clar, el consum de lectura en valencià és molt, molt, molt xicotet. I aleshores és necessària la subvenció. Si no fos per la subvenció, nosaltres no sé si sobreviuríem. No tots els nostres llibres estan subvencionats, òbviament, però ens ve molt bé, sobretot per les traduccions. Si no fos per les subvencions, és que seria impossible.
Claro.
És que has de pagar, clar, has de pagar al traductor. Exacto. I la imprenta i després ha de vendre llibres. Que,
això és el malo. Que no és tan si fàcil. No se vende, claro.
Per tant, jo crec que nosaltres agraïm molt les ajudes públiques, perquè si no seria molt difícil.
Claro, está bien, oye, que ayuden. Al entrar en vuestra página web se observa que, salvo teatro, publiquéis todo, de todos los géneros, narrativa, ensayo, literatura infantil, poesía. ¿Es difícil que en valenciano haya editoriales especializadas en alguno de ellos?
Bé, en realitat, si ens fixem en les nostres editorials, jo crec que bueno, totes juguen un poquet a tot, però sí que és cert que algunes editorials s'han especialitzat. Nosaltres des del principi teníem clar que volíem fer de tot. Vam publicar només així, narrativa per adults i infantil, però a poc hem anat obrint el ventall a altres gèneres. Per exemple, el llibre de pensament està molt present en el nostre catàleg i ara, per fi, farà des de fa un mes hem obert la col·lecció de poesia Hemeroscopeio en l'obra completa d'Antoni Prats, un poeta de la Marina, que paga molt la pena llegir o rellegir, no? I la veritat estem molt contents. Potser teatre també algun dia podem publicar. No descartem absolutament res. Nosaltres estem oberts a tot. Jo crec que juguem a tots els pals perquè creiem que tots els gèneres són importants i igualment vàlids.
I quants llibres publiqueu més o menys a l'any?
Pues van començar fent uns 10 més o menys, perquè des de l'Associació d'Editorials es van recomanar que fèrem un poquet de catàleg, no? Però clar, si vas a una fira i només tens 5 llibres, doncs no. Però ara fem 7 o 8, potser enguany en farem més, perquè tenim llibres en cartera, però més de 10 no en farem, perquè el que volem és donar-los una atenció especial als autors que publiquem, que puguen anar a presentar i nosaltres, sempre que puguem, acompanyar-los o almenys organitzar els actes que se senguen acollits, no? Acompanyats per nosaltres. Perquè, a més, el llibre és que te l'has de disfrutar. I l'autor o l'autora també se l'ha de disfrutar.
Claro, claro.
I la manera és publicar poquet, de qualitat, i amb molta atenció als autors.
I esa és la media que publiquen altres editorials? En nuestro entorno?
No, evidentment. Nosaltres som una editorial independent, menudeta, no? I quasi totes les editorials valencianes publiquen molt més. I, bueno, si mirem editorials com Bromera, que publiquen, no sé si són 200 títols a l'any o més, nosaltres no, sí, no tenim aquesta capacitat. Hem de tindre en compte que, bàsicament, som Juli i jo els editors i de totes les tasques que comporta l'edició d'un llibre les fem quasi totes, exceptuant la distribució i la impressió, no? Però la resta ho fem tot nosaltres.
Sí,
i...
Però la tònica general, no només en valencià, sinó en castellà també, en tot l'estat, quan són editorials independents, que són xicotetes, publiquen poquet.
Claro.
Publiquen, i a més, ho hem sentit, ho hem escoltat d'altres companys editors de Barcelona o de Madrid o de Saragossa, que alguna vegada hem coincidit, publiquen 7 o 8 llibres perquè volen dedicar-los una atenció molt acurada. I crec que és una bona estratègia, perquè si no també econòmicament...
Sí, no se podria, clar.
No, és que nosaltres som dos persones.
Ja, menudo trabajo tenéis.
Edició, correcció, promoció de cara a la premsa, fires, vull dir, és que anem...
Eso es admirable.
Anem locos.
Jo crec que és perquè ens estimem molt la cultura, la literatura i és que estem bojos pels llibres, no? I per això...
Además se disfruta, ¿no? Haciendo lo que a uno le gusta, claro, eso es lo principal. Iba a preguntarte ahora cómo seleccionáis los originales que publiquéis. Más o menos ya me has respondido, pero...
Sí, bueno, de tota manera, a banda dels originals que mos arriben, perquè ens arriben moltíssimes propostes, a vegades també busquem autors o busquem temes. Per exemple, vam fer un àlbum de bruixes, volíem fer una temàtica de bruixes, i li ho vam proposar a una persona que vam conèixer, una autora, però va ser una proposta nostra. O La Delicada de Gandia, que així a València sí que se sap el que és La Delicada de Gandia, no? És una dita... Pues volíem un llibre sobre La Delicada de Gandia i vam buscar una mestra que coneixem de Gandia i el va fer. Vull dir que també fem encàrrecs. algun llibre, claro, que el busquem nosaltres i busquem els autors.
La literatura infantil y juvenil es una apuesta del futuro, quiero decir. Los futuros lectores en valenciano se han de fidelizar desde bien pequeños.
Clar, és imprescindible, no? És la llavoreta, no? I jo creiem que és un gènere molt, molt important crear llibres de qualitat per als xiquets i les xiquetes, que tot s'ha de dir, són un públic molt, molt exigent, i nosaltres no obviem això i fem també llibres de qualitat per a ells, i creiem que són els futurs lectors del demà en, bueno, en valencià i en altres llengües. Vull dir, ens interessa fer lectors, no? És el més important, i és una edat propícia a la lectura, la veritat. Els xiquets, quan comencen a llegir, de 6 a 12 anys, la veritat és que són molt lectors, la lectura és molt important per a ells. És cert que després, en l'adolescència, pues, els xavals tenen altres prioritats en la vida, i ells sí que és un moment molt, molt delicat, perquè de vegades només llegen els llibres prescrits, no, en l'institut, i potser això és l'edat més delicada, i per això precisament hem de buscar temes que els atraguen, que se senten identificats amb les temàtiques, i sí, pensem que és important aquest gènere. Nosaltres no el menys tenim en absolut.
Ha crecido mucho, según dicen los jóvenes ahora, la lectura juvenil, ¿no?
Bueno, a veure, ara tenim el hàndicap de les maquinetes, que dic jo, no?
Sí.
Dels mòbils i d'internet. Això jo crec que sí que ha disminuït una miqueta la lectura. Crec que la lectura ha de ser un compromís social. Vull dir, no pot recaure únicament en els docents, en els mestres i professors, sinó que ha de ser un pacte de societat, inclús jo diria un pacte d'estat, i les famílies també han de comprometre's, perquè la lectura, a veure, la lectura és importantíssima. Per què? Pues perquè les persones, per moltes raons, però sobretot perquè les persones aprenen a expressar-se bé, aprenen a ser tolerants, a conèixer a tres mons, i per a una societat és fonamental.
Pues sí. ¿Cuáles son los libros más vendidos de vuestro catálogo? ¿O aquellos que han tenido un mayor eco entre lectores y la prensa?
Bé, jo crec que el nostre best-seller és un llibre infantil d'una col·lecció que es diu El príncep preguntador, que és una col·lecció divertida i didàctica, i amb els personatges, n'hi ha uns personatges fixos en cada llibre, que és El príncep preguntador, Teresa, que conta coses que a tots ens interessa, i n'hi ha uno de temàtica de l'espai, de la lluna, i és un tema que es veu que agrada molt als menudets, i aquest és un llibre que hem venut moltíssim, hem fet 5 o 6 edicions del llibre, i això seria el que més podríem destacar en infantil, jo crec. I després d'adults ens ha funcionat molt bé. Actualment hem publicat una grandíssima novel·la, que és L'única veritat de Francesc Bodí, que van fer és un llibre de quasi 900 pàgines, van fer una travessa molt important, però hem venut molts llibres d'aquest títol i estem molt, molt contents, no? Perquè, clar, un llibre de 900 pàgines no és tan fàcil que els lectors tinguin un temps per davant per llegir-lo, hi ha gent que és reàcia, no? Però la veritat és que és un llibre que saben molt bé. I també destacaria la bona lletra de Rafa Xirbes, que la primera traducció de Rafael Xirbes, ja ho he comentat abans, que també és un llibre que s'ha venut i que continua venent-se, no? Hem de dir que els llibres d'adults tenen una vida útil, anem a dir, o unes primeres vendes molt importants durant els primers mesos, i a partir del primer any decauen les vendes, però sempre n'hi ha una sèrie de títols que es mantenen molt bé perquè, això, per la qualitat, no? I clar, sempre van, bueno, cada any hi ha unes vendes, no tan grans com el primer any, però van mantenint-se, no?
Recientemente habéis abierto incluso una colección de poesía.
Sí.
Esto quiero decir que la editorial va viento en popa, por la especie que corre, que es la que la poesía no se vende.
Bueno, realment hem de ser realistes i la poesia costa molt de vendre, moltíssim. Però nosaltres no creiem que les jerarquies en els gèneres literaris no són bones. Qualsevol gènere és vàlid i és molt difícil de fer, si el vols fer bé. És a dir, que la narrativa no és superior a la poesia, ni la poesia a la narrativa, ni el teatre, i per tant volíem sí o sí obrir una col·lecció, que a més l'hem obert en un llibre, és tota l'obra completa d'Antoni Prats, que és un autor molt bo, nascut a Sueca però viu a Dènia, i estem molt contents. i a més volíem fer un homenatge a Dénia, Hemeros Copellones, una colònia grega que va haver en Dénia, que encara no se sap ben bé on està, però n'hi ha restes, monedes, sí, sí, i tot. I volia que tinguera una significació especial. Dénia és una ciutat històrica i ens ha vingut molt bé que l'autor pues, siga d'allí,
claro,
no? Per,
claro,
per obrir esta col·lecció.
Pues, Mercè, como es costumbre en nuestro programa, hacemos un par de pausas musicales para que nuestros invitados puedan respirar. ¿Qué nos sugieres que escuchemos?
Sí, yo he escollit una cançó que es diu Oceans, del disc Wegner, de Arthur Caravan i Hugo Mas, i l'he triat perquè és un dels discs d'autors valencians que a mi més m'ha impactat i continua impactant-me. I van tindre la sort de veure un concert en directe d'ells i la veritat és que ens vam emocionar moltíssim. Bé, ja no estan fent concerts d'aquest disc, però si teniu l'oportunitat de comprar el disc, val molt la pena. És un disc molt catàrtic, no?, que te posa les emocions a flor de pell i, bueno, m'agrada molt.
Pues vamos a escucharlo.
Besos blancs, mentides que despulla l'alba, caus al fons del cel, davalles sol els teus secrets, profanant-lo. El crit del vent, l'espai de fum, on n'hi embranques les infàmies. Dic on has estat lluitant pel fang de l'últim cor de la sentència. I l'irirà, i l'irirà, inirirà, 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 buscant la mà on vol rentar les teues eines. Regnes, un crit de veus, de besos blancs, mentides que despullaran la.
Cruce de caminos.
Mercè y Juli, vosotros, además de editores, gestores culturales, sois poetas, narradores, escritores para niños que habéis alcanzado premios importantes y que habéis publicado en destacadas editoriales. ¿Es muy distinto buscar editorial que rechazar autores? ¿Podéis posicionaros empáticamente en el punto de vista y de uno y de otro?
Pues sí, és difícil, perquè, de fet, jo, per exemple, a mi m'han rebutjat propostes.
Claro.
Perquè és normal. No perquè un original... Inclús si un original està bé, però, clar, les editorials a vegades tenen altres interessos o altres temàtiques i donen prioritat a altres llibres. Per això ens sap molt de mal dir que no, però nosaltres hem de dir que no. Perquè a vegades no és que el llibre estiga malament, sinó que no encaixa en la nostra línia editorial.
O que ja t'has programat tot un any o fins i tot dos anys i no pots econòmicament, no és viable en aquest moment. I clar, els autors no volen esperar-se dos anys. I sí, la veritat, som més empàtics. Clar, quan ens envia un original persones que coneixem i saben com te sents quan una editorial el diu que no, perquè, clar, t'agradaria que el diguin que sí, que has escrit la millor obra del món, i sí que ens sentim així molt empàtics i mos sap molt de mal. Però bé, jugar a les dos parts del món editorial jo crec que ens dona una visió més àmplia de tot, i jo crec que és positiu, i nosaltres comprenem molt bé els autors. Jo quan era autora sempre deia, ai, és que el 10% solament per a l'autor, i em queixava molt. I ara que som editors, nosaltres no podem estirar molt més aquest percentatge, perquè, clar, n'hi ha tanta gent que treballa en l'edició d'un llibre, maquetadors, els distribuïdors, els il·lustradors, els autors, que nosaltres, si pagarem més drets d'autor, al final a nosaltres no ens quedaria res, i nosaltres necessitem ingressar simplement per a invertir en nous projectes. Nosaltres no és que estiguem així, fem-nos el xalet a primera línia de platja.
Bueno, todo llegará.
Tant de bo.
Esperemos, si os lo deseo. Mercè, tu has escrit una important quantitat de llibres per a públic infantil. Has cultivat també la novel·la eròtica, la novena juvenil, i recentment con No hi havia a València, la poesia, la traducció. Tal varietat de gènere revela professionalització, o és quizá un peatge que ha de pagar un autor en una llengua minoritària?
No, jo... És de veres que jo he funcionat perquè m'han fet encàrrecs i també perquè he fet projectes que a mi em naixien. I en cada moment de la meva vida he volgut explicar una història d'una manera diferent. De vegades he requerit la poesia per a fer-ho, de vegades la narrativa. Una vegada em vaig professionalitzar més o menys, doncs ja m'han vingut molts encàrrecs i bé, més o menys he pogut fer-los bé. Però no és cap peatge ni res. Jo he fet en cada moment el que em naixia, el que m'emocionava. Sempre pensar que si un projecte no te'l creus i no el tens ben a dintre de les entranyes i no eres capaç d'emocionar-te, no podràs emocionar els teus lectors i lectores. I, per tant, he fet en cada moment el que m'emocionava, el que tenia ben a dins, i he fet el que he volgut. Potser algun dia també faci teatre, que és un gènere que no he cultivat, no ho sé, i ja està.
Seguro, seguro. I Mercè, ante el predomini audiovisual, la novel·la eròtica és un gènere de procés de desaparició?
Doncs la veritat és, actualment, no solament al País Valencià, sinó a tota Espanya, jo crec que solament queda un premi de literatura eròtica vigent, que és el de Bromera, no? El de la Vall d'Albaida. I bé, he de dir que sí, clar, ho tens a l'accés gratuït, lo visual que tu dius, però sí que n'hi ha un públic que demanda aquest tipus de literatura més pausada, més relaxada, és un gaudi de manera diferent, no tan directe. I bé, sí que n'hi ha un públic, i jo crec que és un gènere a tindre en compte, també.
Això està molt bé. ¿Tenéis cada uno de estos públicos? Bueno, primero a Juli. Juli, de ti poco más o menos se puede decir lo mismo en cuanto a géneros que has tratado. Novela, poesía, ensayo, literatura infantil. Mm. ¿Es más difícil escribir para niños o para adultos?
Pues todo es difícil.
Yo creo que sí.
Es difícil, pero la verdad es que yo vas a comenzar con la poesía y la narrativa para adultos. I en un moment donat que em vaig decidir de fer també literatura infantil, em va costar adaptar-me a aquest lector. Perquè, clar, no pots fer un llenguatge molt elevat, molt complicat, però tampoc no has de fer un llenguatge col·loquial.
Claro.
I aleshores em va costar al principi adaptar-me. Però ja et dic que tot és difícil. La poesia, fer bona poesia és difícil, fer bona narrativa també... I per a xiquets també.
Pues sí, sí. ¿Tiene cada uno de estos públicos su parte de exigencia o su parte de tolerancia?
Pues sí, n'hi ha lectors molt, molt exigents, eh? I fan bé en exigir qualitat. I a vegades quan vas per ahí en algun club de lectura o en alguna aula, pues algú fa alguna pregunta compromesa i dius, ostres, pues, té raó, no? Potser això podria millorar. Però bueno, dels lectors s'aprèn. I no, jo no m'ho agafo com una cosa forta, sinó com una manera d'aprendre.
Pues sí, eso está muy
bien. I de millorar.
Mercè, en tu más reciente novela, la mencionada No hi havia a València, publicada por Sembra Llibres, tratas un tema que está actualmente en el candelero. ¿De qué se trata?
Bé, la novel·la que porta el vers famós de Vicent Andrés Estellés, No hi havia València, és una novel·la ambientada a la ciutat de València, ho dic ara que estem així, no? El lector podrà trobar molts espais reconeguts, i és un llibre que parla de les relacions afectivo-sexuals entre els joves, no? Planteja molt la identitat sexual, l'orientació sexual, i en el meu cas... M'he centrat molt en les persones intersexuals, no? Aquelles persones que naixen amb el gènere que, bueno, quan naixen els metges són incapaços de dir a primera vista si es tracta d'un xic o una xica, perquè, clar, estem en una societat binària que de seguida necessitem classificar a les persones en gènere, no? En si eres home o eres dona, i si te naixes d'aquest binomi, doncs ja eres l'estrany, la societat no t'accepta, i doncs parla d'aquestes coses en la novel·la.
¿Qué importancia tiene la introducción de la sensibilidad hacia todo tipo de minorías ya desde el instituto?
Home, és molt important, clar. En l'institut els xavals estan formant-se com a personetes. És una edat difícil per a ells, no? Perquè, bueno, això estan convertint-se en l'adult que seran. I és un moment molt propici per a tractar tots els temes possibles, no? I en aquest sentit jo crec que la meva novel·la és un graner d'arena, no? però sí que mostra no, ja no tolerància, sinó respecte a les persones diferents o simplement que no estan dins del grup, que la societat pensa que són els normals i els habituals. No? I penso que és molt important en aquestes edats tractar temes com l'orientació sexual, diferents orientacions... I bé, i altres coses, doncs diferents cultures, diferents religions, crec que és, en realitat és important per aspirar a una societat respetuosa amb les persones. No?
Así es. Juli, tu, que además eres docente, ¿com ves esta sensibilidad en tus alumnos y alumnas, tanto en el mundo literario como en el de las minorías raciales, sexuales, como en el uso activo del valenciano?
Bueno, pues els alumnes... actualment jo crec que són més sensibles a la diversitat. Jo crec que sí. Vull dir, la sexualitat es viu d'una manera més natural i la diversitat també. La lectura, pues, és difícil perquè, clar, jo tinc adolescents i és una edat complicada perquè tenen altres interessos, però bueno, això ja passava quan jo era adolescent. Vull dir que és el mateix repte, diguem-ne. Però, vaja, si l'important per al docent és saber inculcar-los la lectura, però no com una obligació, sinó com una invitació i acompanyar-los en la lectura. Clar, hi ha lectures que són obligatòries i jo crec que és lògic. S'han de llegir el Quixot, sí. El Quijote se l'han de llegir i el Tirant també se l'han de llegir, encara que siga fragmentàriament. I tu els has d'acompanyar perquè tu... No pots posar-los Poeta Nova York de Federico García Lorca i no explicar-los de què va
claro,
el poemari.
Claro.
O Ausias Marc, perquè és difícil, perquè és una llengua antiga, i els has d'acompanyar. Si no, serà un fracàs. No pot ser dir, esta és la lectura obligatòria d'este trimestre i tal dia serà l'examen. No, això és una equivocació molt gran, perquè en comptes de crear lectors, crearem gent que no els agradarà la lectura. Per tant, els has d'acompanyar, sempre.
Claro. Julio, uno de tus libros más recientes es el ensayo Arse Libre, la aventura del libre y de la paraula. En él pasa revista al mundo editorial valenciano, tanto público como privado. ¿Se observan diferentes etapas desde el fin de la dictadura hasta hoy?
Bueno, sí, pel que fa al valencià, clar, a veure, en els anys 70 pràcticament no n'hi havia res. 3 i 4 i alguna editorial més, però... tot començava, tot estava per fer, no? I jo crec que s'ha avançat moltíssim pel que fa a la normalització del valencià, pel que fa al món editorial. Mai havien tingut tants autors i tantes autores en valencià de qualitat homologables a qualsevol literatura. Vull dir que en això hem avançat moltíssim. El gran repte és trobar lectors. Ese és el gran repte, perquè no sé què passa, que clar, el castellà té molta força i té un estat darrere i el valencià se ho ha de guanyar molt. Per això les ajudes públiques o compromís dels governs són fonamentals, siguen del color que siguen. I la llengua és patrimoni de tots, siga de gent conservadora o gent més progressista. A mi això me dona igual, però s'ha de valorar,
claro,
i s'ha de fomentar.
¿Cuál es el libro vuestro que recomendaríais a nuestros oyentes de aquel que os sentéis más plenamente satisfechos?
Bé, esa es una pregunta difícil, ¿no? Porque yo creo que es como preguntarle a un pare a quin fill vols més, ¿no? Pero bé, yo vaig a recomanar el meu darrer, que es el que estic fent ara a promoció y es el que estàvem parlant abans, No hi havia València, publicat per Sembra Llibres en 2021 i del qual continua fent moltes presentacions encara, que el podreu trobar a la Fira del Llibre de València. Ara que s'inaugura avui, no? Això, aneu a la fira, encara que ploga, no? Ajudeu als llibreters, a les editorials, als autors, no? Les editorials, el món del llibre mou moltes famílies, viuen d'això, i jo recomano aquest meu.
I el tuyo?
Bueno, pues jo també aprofitaré per a recomanar l'últim llibre que acaba d'eixir, que es diu Altaia, i és Premi 25 d'abril de Vila de Benissa. Bueno, és una història, la veritat és que és una història molt amena, que jo crec que per als adolescents i per als adults també és una història d'amor entre un escultor i una escriptora.
Ah, l'amor sempre trufa.
Clar que això. I, bueno, pues suposo que també el podran trobar en la Fira de València.
Pues, Juli, vamos a hacer una segunda pausa musical. ¿Qué nos propones tú ahora?
Pues jo, una cançó que es diu Lea, d'un grup que es diu Capa de Plàstic, que jo no sé si existeixen ja tampoc, però són de Vilallonga de la Safor, molt proper d'on vivim, i que van conèixer casualment en un viatge que van fer al Pirineu, estaven per allí, i la veritat és que m'agraden molt. És una cançó molt bonica, d'amor i molt, molt valuosa.
Pues vamos a escucharla.
Els herois preparats per el viatge semblaven xics senzills, però sabien quatre coses. Les havien après mirant quan no els miraven, i al veure l'horitzó el destí semblava amable. Potser topeu amb ells buscant noves històries. Una més que es prompte per anar-se. No vull que esta nit mai s'acabi. Mireu que tard s'ha fet el sol banya les muntanyes.
Cruce de caminos.
Ahora cualquiera de los dos me puede responder. ¿Cuál es el papel de la Feria del Libro en el mundo editorial?
Bé, la veritat és que te referís en general o la de València en particular? Bé, bueno, en general, bé, jo crec que les
fires
són molt importants, no? És un esdeveniment molt important per a la gent que es dedica al món del llibre. Ens dona l'oportunitat d'exposar les nostres novetats, una bona selecció del nostre catàleg. És un moment de trobada entre els autors i els lectors. Això, la veritat és que és bonic. De vegades també l'oportunitat de trobar-te amb el mateix editor, que això, jo penso que aquest tipus de fires són molt atractives perquè el possible lector, home, parlar amb l'editor que t'explique les seues obres i tot això és molt, molt interessant. I és un moment en què les editorials ingressem, la veritat, un percentatge alt de diners, no? Ara, per exemple, el dia del llibre a Catalunya, el 23 d'abril, ha sigut nefast perquè els ajuntaments no han previst de que estigueren a cobert les editorials i les llibreries. I jo he llegit que algunes editorials o llibreries independents facturaven fins a la tercera part de tots els seus ingressos anuals. Llavors, pot ser una tragèdia o, al contrari, pot ser un fer l'agost, no? En aquest tipus de fires. Per exemple, la de València és molt, molt, molt important, la segona més important d'Espanya, després de la de Madrid, per quantitat de presentacions, de visites d'autors, de durada, de parades de llibres, i la veritat és una cita important.
I a banda de la Fira del Llibre de València, ara s'estan fent les places del llibre, que són fires en valencià, i bueno, aquestes fires són molt importants per impulsar la lectura en valencià. I a banda d'això, nosaltres que ens manegem també per Catalunya, hem comprovat que allí estan fent unes fires exclusivament per editorials xicotetes, editorials independents. Suposa que a nivell de tot l'estat també es faran, però bueno, nosaltres anem allí. I ara nosaltres, per exemple, vam organitzar una fira al monestir de la Valldigna, en la qual convidàvem únicament editorials xicotetes, perquè són les que tenen menys oportunitats de fer-se visibles,
claro,
en la
claro.
societat. Perquè, clar, quan tu vas a una llibreria, les grans editorials acaparen
todo, es verdad.
Tot, no, però quasi molt.
Quasi tot l'espacio.
I les editorials xicotetes no tenen les mateixes oportunitats. Per tant, aquestes fires d'editorials independents són molt necessàries.
Vosotros, con Lletra Impresa, os desplacéis a alguna de las ferias del libro que se realizan en Valencia y Cataluña. ¿Cuál es el blanco de las mismas, el comprador experimentado o el ocasional?
Bueno, pues en estas fires de editoriales independents, yo creo que hay un tipo de público muy exigente que busca cosas diferentes. Vull dir que els llibres de editoriales, bueno, no diré noms, pero editoriales grandes, que bueno, es un llibre que és vàlid, clar que sí, i són de qualitat. Però les editorials xicotetes a vegades ofereixen autèntiques joies. N'hi ha editorials a Madrid meravelloses, a Barcelona, a València, que autors i autores i temàtiques que potser no haguem vist mai la llum si no és gràcies a aquestes editorials. Per tant, és un públic exigent, de qualitat. Uh-huh.
Ya me has contestado. ¿Qué importancia tienen estas ferias del libro para una lengua en retroceso como el valenciano?
Pues molt, molt. És que nosaltres ens manegem molt. De fet, per exemple, ara anem a Figueres, que està lluny d'ací de València,
pues
però és una fira exclusivament per a editorials xicotetes. Segurament nosaltres serem els representants de València i segur que és una font d'ingressos molt... Muy estimable, necesaria.
Qué bien.
Sí.
En el año 2021 organizasteis en el Monasterio de la Valldigna, la Val dels Llibres, una feria editorial independiente y de proximidad. ¿Cuál fue vuestra experiencia como organizadores?
Pues la verdad es que va a ser muy exigente. Nos van a tirar 3 meses organizándola.
Ah, ya,
perquè, a veure, al final vam aconseguir 40 activitats, n'hi havia 3 escenaris... un dels quals era per a xiquets, per a activitats infantils, i els altres 2 per a públic adult. N'hi havia de tot, n'hi havia dansa, n'hi havia música, n'hi havia contacontes, tallers infantils, presentacions de llibres... Vull dir que vam intentar oferir un atractiu i simultàniament. De manera que qualsevol persona podia estar interessat en una o més activitats i inclús clar, havia de triar, havia d'elegir, perquè n'hi havia molt i la veritat és que estem molt contents perquè la resposta del públic va ser molt bona.
O sea que vais a repetir l'experiència.
Sí, sí, la segona edició ja estem fent, preparant-la. I potser en farem alguna més. Sí, sí, és possible.
Eso está bien, gente como vosotros, ahí impetuosos. ¿Cómo recibe a una serie de editores independientes alguien que no está acostumbrado a entrar en una librería generalista en todo el año?
Bé, jo en realitat crec que és una oportunitat, no? Nosaltres quan ens trobem quan anem a les fires, que és el moment de poder contactar amb aquest tipus de persones que no estan acostumades al llibre independent, que a lo millor només miren el llibre això, pues de les editorials més grans, no? Que són els llibres que més venen, els bestsellers. Jo crec que és una oportunitat per conversar, no? Per ensenyar els nostres catàlegs, les coses peculiars, diferents, i este punt de trobada jo crec que és molt interessant. Per això la importància de fomentar activitats que permeten aquest tipus de trobades, no? Des de les biblioteques, des dels ajuntaments, ja es fan això, clubs de lectura, que això també és molt interessant, no? Però, clar, sempre és important la tria dels llibres. Per a nosaltres sempre lo més important és la qualitat, no? Perquè amb la qualitat ja ho tens tot guanyat.
En una comunitat donde la lengua alta és el español, todos los grandes medios de comunicación están en ella y el valenciano está empezando a ser minoritario incluso en su propia tierra. ¿Cuál es el objetivo del sistema cultural en la lengua minorizada? ¿Mantenerse, conquistar usuarios y lectores o aminorar la caída?
Bueno, la veritat és que costa moltíssim. I en un món tan mediatitzat i tan digitalitzat com ara, és més difícil ara que als anys 80. Perquè als anys 80 n'hi havia molt poques emissores de ràdio, molt poques de televisió, i clar, ara n'hi ha moltíssimes, però quasi totes apunten a la llengua majoritària. Aleshores, és molt difícil. És un repte grandíssim. Però, bueno, també n'hi ha les ràdios locals, les televisions locals, que compensen d'alguna manera la premsa local, que a vegades és més sensible al valencià.
I què creus que hace decidir-se una persona per un llibre en valenciano o per uno en espanyol?
Bueno, la veritat és que, clar, la gent està més acostumada a llegir en castellà, perquè mos hem educat molt en castellà, no? A pesar de les línies en valencià. Aleshores, el foment de la lectura en valencià ha de continuar i jo crec que s'hauria d'incrementar, perquè és la part feble de la nostra societat. Jo crec que quan hi ha un canvi de mentalitat, de pensar, encara que tu sigues castellanoparlant, jo soc castellanoparlant, però a mi això dona igual. Jo he acollit el valencià perquè sou valencià i m'agrada el valencià, i si fora una altra llengua pues l'haguera acollit igual. Vull dir que quan mos creguem realment que les llengües en qualsevol lloc són una riquesa, són una oportunitat, no una obligació,
exacte,
aleshores les coses canviaran i es naturalitzaran.
I en esta decisió del comprador, ¿qué importancia tiene que un libro haya ganado un premio? ¿O por el contrario hay tal abundancia de ellos que ese dato resulta irrelevante?
No, la veritat és que no és una dada irrelevant, perquè n'hi ha gent que es guia perquè tinga un premi darrere, un llibre, o perquè estigui recomanat. Vull dir, no és gratuït. Potser n'hi ha gent que sí, que no li dona importància, però sí que el màrqueting, diguem-ne, això forma part del màrqueting, i de la qualitat. Això és un premi és un reconeixement de qualitat. Normalment, sempre n'hi ha algun premi que dius, bueno, pues vale, està donat. Però no tots els premis estan donats, ni molt menys. La majoria jo crec que són honestos i el lector això ho valora.
Así debía de ser. Ahora que hablamos de premios, parece que hay una tendencia descendente en el número de personas que en valenciano se presentan cada año. ¿Pensáis que se puede estar agotando el relevo generacional y que la escritura en valenciano no se está normalizando?
No, jo crec que això no és del tot cert. De fet, ara, en les convocatòries de premis, ja no fa falta enviar els originals en paper, sinó que se pot enviar telemàticament. I ara, en els premis, la veritat és que n'hi ha una... Jo crec que és al revés. N'hi ha moltíssima gent que té originals a casa i que envia els premis. Jo he estat en un... En el darrer jurat en el que he estat ha sigut el Premi de Poesia Manel Rodríguez Martínez i es van presentar més de 120 poemaris. Vull dir, poca broma, tots en valencià. Jo crec que sí, n'hi ha un auge, no?, de gent que escriu i gent que escriu en valencià. Sí que és cert que potser la gent més jove encara no està acostumada, no coneix aquests mecanismes dels premis i de vegades alguns premis que es convoquen per a gent jove n'hi ha menys gent que es presenta, però segurament és per desconeixement d'aquestes persones, no? Perquè quan comences no saps molt bé què has de fer per a publicar un llibre i fins que algú no t'aconsella, no, n'hi ha premis, has d'enviar a premis o enviar a editorial, vull dir, estàs un poc descol·locat, però jo crec que ara mateix n'hi ha moltíssims escriptors en la nostra llengua, crec que tenim una molt bona salut literària, com ha dit Júlia abans, equiparable a qualsevol literatura del món, i crec que n'hi ha, sí que n'hi ha una gent jove, ara, per exemple, jo demà tinc un acte en el de trobades en línia, no?, i jo sóc la persona més major de la taula, no?, perquè ja venen darrere persones joves amb moltíssima força, moltíssima experiència, com Natàlia Gisbert o Aina Fullana. Vull dir, jo crec que sí que tenim relleu, no?
Eso es estupendo. Y por último, me encantaría que pudierais leer uno o dos de vuestros poemas, cada uno de vosotros, si os parece, contextualizándolos.
Claro que sí, estaba buscando el libro.
¿Por dónde empezamos?
Va, comenzaré yo.
Sí. Muy bien, Mercè.
He triat aquest poema que es diu Dóna'm la mà, que està inclòs en el llibre Nova poesia alcoiana, poemes entre telers. Dóna'm la mà i et conduiré a un món d'oliveres màgiques i magraners entortolligats. Un món ple d'infantesa, la teua i la nostra. Dóna'm la mà i t'ensenyarà com fer a la primavera un exèrcit vermell de soldats. Dóna'm la mà i als carrers et dibuixaré tots els números del nostre abecedari. Dóna'm la mà i deixa't caure sobre la meua falda, que jo t'inventaré un joc on tots els mots són permesos. Dóna'm la mà i ja no necessitaràs campanetes, que jo obriré el cadenat dels teus llavis. I parlarem de música, també de vells i nous poetes, de somnis i quimeres i de l'eternitat. Dóna'm la mà i ja no temes, la por i el dolor s'han quedat als contes.
Jo vaig a llegir un fragment d'Altaia, que és molt poètic, és prosa poètica. I forma part d'un capítol que es diu El temps de la fruita. Jo celebrava la carn, la fruita covejosa, bella i exòtica com no n'hi ha, la pell dura i colrada que es pellifava a tires asimètriques, i en despullava l'embolcall com qui desprèn les pellorfes sobrans, i regalimava el suc de la carn quasi almíbar. La polpa era groguenca i confirmava la seva intimitat més vulnerable. I era un temptet a cegues, anar a les palpentes per la cleda, indagar-hi amb els dits i desgranar-ne les llavors, sentir-ne el tacte dur com qui palpa la polpa del fruit. Un remenar a cegues humitats agradables i frondoses, sucoses, fresques en l'interior, que al pur contacte dels dits esdevenen calfor, pura delícia.
Les portes del desig. Vaig invocar la tendresa i vingueres ple de preses per les dreceres del laberint. Els astres paraven les estovalles sobre l'altar de les confessions. Totes les penes suraven en la copa de les tronades i ens creixia una necessitat que encara no sabíem. Navegàrem al comptar rebel on enllegires les raons de l'in que també eren les nostres. Els cossos s'insinuaven en la subtilesa del frec i l'aire anava quedant-se orfe de nosaltres. La ginebra encenia les pells, ho eren les paraules, i el fum ens apropava a les portes del desig. Ens trobarem en la mirada, jo en la teua, tu en la meua, i vingué l'abraçada i totes les hores tendres. Les teues mans, a nit, avui, callaven totes les culpes, parlava la pell, en veu alta, a crits, també els llavis dins els besos i els dits sobre la carícia. i la teua súplica, mira'm, com si uns ulls pogueren salvar.
Jo llegiré un poema que li vaig dedicar a mon pare, de un poemari que es diu La casa buida, que va guanyar el Premi Ciutat de Manacor l'any 2020. I es diu Balanç de vida. Pare, la conversa és en va i baldera, una sonsònia estèril, com un gos tancat en una gàbia, rabiut, que no para de bordar tota la nit. Ets tot sol, al corral d'una casa vella, en un carrer polsós i atrotinat. Recordes com era als anys 50? Però on corren rates lletges com la fam d'una època llardosa i miserable, de gent que pidolava greus almoines, amargues sinfonies d'una música callada percudint en el dolor. Pare, no cal que en parlem més. Les paraules són draps vells i bruts que brandem inútilment en l'aire mentre un coltell sinistre ens degolla o ens va xuclant la sang a poc. Els morts no parlen ni udolen. Pertanyen al regne de l'oblit. Els vius encara hi som.
Muy bonito. Pues hemos llegado al final. Ha sido un placer y hemos tenido una poesía de fondo muy hermosa y ha sido la voz de vuestra hija que está con vosotros y que ha sido un placer. Es la primera vez que tengo una niña en el programa y de verdad que ha sido un placer, es ser encantadora. ¿A que sí?
Ha podido participar también.
Ha participado en este programa. Merci, Juli. El tiempo de esta entrevista no da para más y se nos han quedado infinidad de cuestiones que podríamos haber resaltado. Libros que comentar, proyectos que apoyar. Espero que tengamos tiempo para otro programa. Sabéis que tener este micrófono abierto para aquellas novedades que juzguéis de relevante interés y para todas aquellas iniciativas en pro de la cultura y del libro. Muchas gracias por haber estado en este cruce de caminos.
Moltes gràcies, la veritat és que ha estat un plaer.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. I esas mismas gràcies van també dirigides a tots aquells que nos escuchéis cada setmana o quan el temps os dé per a ello. Sariz Orión, la realización, y Carmen Leinet, quien nos habla, os envían un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y os desean una semana llena de libros. Recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.